L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i ens saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mutter. Avui dimecres, dia 12 de gener, destacarem... Xavier Pallarès prendrà possessió avui com a delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. La Confederació Empresarial de la província de Tarragona alerta que enguany hi haurà demanda d'habitatge i que la manca de liquiditat dels bancs no permetrà construir. El preu del peix es manté a la baixa per la crisi. Salut confirma que l'execució del nou hospital de Tortosa es retardarà. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Xavier Pallarès pren possessió avui com a delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. El secretari de govern, Germà Gordó, presideix l'acte que es celebra a l'espai Sant Domènec de Tortosa. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs efectivament, presidit pel secretari del govern Germà Gordó, aquesta tarda a partir de les 5, Xavier Pallarès, actual alcalde d'Arnes, prendrà possessió del seu càrrec de nou delegat territorial del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. En aquest indret, a l'espai Sant Domènec de Tortosa, es farà el traspàs de poders entre el nou delegat Xavier Pallarès i el fins ara delegat del govern Lluís Salvador. La crisi, l'atur i també la vegueria seran les principals tasques que abordarà el nou delegat i que es marca com a prioritàries en un càrrec que ha assegurat l'ompli d'orgull, però també de responsabilitat. Així ho avançava Xavier Pallarès, nou delegat.
No, amb molta il·lusió, amb molt entusiasme, també en un nou sentit de responsabilitat, conscients de la situació a través de la gent també del nostre territori, una situació de crisi que complica molt les coses, unes finances de la Generalitat pues, que Déu-n'hi-do com estan. En definitiva, un gran repte que espero que amb la comprensió de la ciutadania, de la gent de l'Ebre, i amb molt diàleg i molt escoltar la gent i posar-nos al costat del sector empresarial d'aquí, de les nostres comarques, pues entre tots, insistisco, entre tots ho tirarem endavant.
Segons Pallarès, serà a finals d'aquest mes de gener quan estarà ja enllestit tot el govern territorial a les Terres de l'Ebre amb els diferents delegats. Unes delegacions que estaran integrades també per independents. Delegacions que estaran d'acord amb aquesta nova estructura de la Generalitat amb la finalitat d'aprimar al govern i ser menys carregós des del punt de vista econòmic.
Serveis informatius de Mutter.
La Confederació Empresarial de la província de Tarragona veu amb optimisme les perspectives econòmiques per a l'any que acaba de començar. Tot i que un dels sectors més afectats per la crisi és el de la construcció, la patronal tarragonina va pronosticar i dimarts que enguany hi haurà una gran demanda d'habitatge de primera necessitat. En canvi, va advertir que la manca de liquiditat de les entitats financeres i bancàries dificultarà la construcció de nou habitatge i la seva compra. A més, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona va expressar la seva confiança que el nou govern de la Generalitat rectificarà iniciatives del tripartit que no ajudaven els empresaris i veu amb bons ulls la desaparició del Departament de Medi Ambient. Així ho manifestava el seu president, Josep Antoni Belmonte.
Nosaltres ho veiem amb un cert optimisme. Canviaran algunes coses, segur, D'altres, que nosaltres ja estàvem en desacord amb l'antic govern, pues, perquè normatives mediambientals, normatives que nosaltres, a la nostra demarcació, la nostra comunitat, el nostre país, estem en diferència amb altres comunitats autònomes del país, que és una competència directa, i segur que canviaran les coses i esperem aquest optimisme i que canvi per fi de bé, per tothom.
El vicepresident primer de la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, José Luis García, va explicar ahir dimarts que actualment hi ha un gran estoc d'habitatge de segona residència, mentre que pràcticament ja no en queda de primera necessitat, el tipus d'habitatge amb major demanda. Tot i així, García va argumentar que els empresaris del sector no construiran nous habitatges fins que no es venguin els que hi ha en estoc. L'escoltem.
O se compra la que hay o no se construye la siguiente hasta que no desaparezca esta. Y estamos en esta fase. Yo creo que el año 2011 va a haber una superior compra de la que ha habido en el año 2010, para terminar, pero motivada solamente para los que necesitan vivienda, es decir, la vivienda económica, la vivienda de primer uso, de primer hogar, para la juventud, y sobre todo siempre y cuando el sector financiero apoye su construcción y su financiación. Yo espero que durante el año 2012, si se quiere resolver el problema del paro, entre otras cosas, y no es que yo piense que la construcción sea la que resuelva el paro, pero sí que es la primera que puede recoger gente del paro.
La Confederació Empresarial de la província de Tarragona va criticar també la petició d'un fons de crèdit per part de Catalunya Caixa, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària. En aquest sentit, García va assegurar que aquesta actuació demostra que l'entitat vol lluitar i es va mostrar confiat que millori la seva liquiditat. No hi haurà una millora en les xifres de l'atur si no hi ha liquiditat al sector financer. Si Catalunya Caixa demana préstecs, difícilment les empreses podran demanar-los, va afegir. El preu del quilo de peix fresc continua a la baixa. Segons publica avui el diari El Punt, la crisi econòmica afecta els pescadors que any rere any veuen que les espècies es cotitzen a un menor preu a les llotges pesqueres. En aquest sentit, la confraria de pescadors de Sant Carles de la Ràpita va tancar el 2010 amb una facturació de 13.253.977 euros, molt similar a l'exercici anterior, quan els ingressos de la llotja es van reduir en 1 milió d'euros. Pel que fa al volum de captures pesqueres, van ser un 4% menys que l'any 2009 i es van quedar en 3.075.792 quilos. Tot i que el preu del llangostí, una de les espècies més cotitzades a la llotja de la Ràpita, es va arribar a pagar 68 euros el quilo durant la campanya de Nadal, el preu mitjà d'aquest crustaci es va quedar en els 23,91 euros. A més, el volum de captures de llagostí va tornar a caure durant el darrer any i es va limitar a 28.032 quilos, un 16% menys que l'any 2009, quan ja va patir una forta davallada. La caiguda del volum de captures del llagostí no s'ha traduït en un increment de preu d'aquesta espècie. La crisi fa que hi hagi menys demanda, a excepció de les dates de Nadal, va explicar el patró major de la confraria de pescadors, Eusebi Rosales. La manca de temporals de llevant durant els mesos de novembre i desembre va fer que els pescadors tornessin a port molts dies amb només un parell de quilos de llagostins. El moll, el lluç, la moixarra o la galera són espècies que han mantingut encara un preu més ajustat durant el 2010 a la llotja de la Ràpita, on el preu mitjà del quilo de peix va estar de 4,31 euros. En el cas de la galera, se n'han pescat més de 300.000 quilos, que s'han cotitzat a un preu mitjà de 3,79 euros, cosa que ha representat uns ingressos d'1,1 milió d'euros. També el volum de captures de lluç ha permès superar el milió d'euros de facturació. D'altra banda, avui acaba el període negociador de l'expedient de regulació d'ocupació, ERO, presentat per la Confraria de Pescadors de la Ràpita per reduir la jornada laboral de la plantilla, formada per 13 treballadors. La confraria va proposar una reducció d'un 25 a un 32% de la jornada, mentre que els treballadors reclamaven que aquest percentatge es redueixi al 16%. Amb la reducció de la jornada laboral dels treballadors, la confraria pretén reduir despeses i eixugar el dèficit que arrossega des de fa un parell d'anys. Un dèficit que va arribar als 1,8 milions d'euros i que va portar a l'anterior junta directiva a presentar la seva dimissió. De fet, l'ERO és una de les mesures incloses en el pla de viabilitat de l'entitat, com també ho és l'increment de la quota que paguen les embarcacions que comercialitza el peix a la llotja. Una quota que ha passat del 3,5% al 5% i que ha permès reduir en més de 400.000 euros el deute que tenia la confraria.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El nou secretari d'Estratègia i Comunicació del Departament de Salut de la Generalitat, Francesc Sancho, va anunciar ahir que la construcció del nou hospital de Tortosa es retardarà en relació al calendari previst i va avançar que caldrà elaborar un nou calendari d'execució d'acord amb l'Ajuntament de Tortosa i els sectors implicats. Segons el calendari amb el que treballava l'anterior govern de la Generalitat, el nou centre hospitalari tortosí havia de posar-se en funcionament l'any 2015. Ahir, Francesc Sancho, en una entrevista al programa Punta de Diamant de Ràdio Tortosa, va ser molt explícit. No podem continuar ben en fum i apel·lant a una política realista i possibilista, va explicar que si no tenim prou recursos econòmics per fer un projecte en un any, potser l'haurem de fer en dos, però això no vol dir que no es pugui fer. El nou secretari d'Estratègia i Comunicació va remarcar que la política que es farà des del govern consistirà en fer possibles els projectes en funció dels instruments i dels recursos que tenim, no d'una altra manera. Segons el calendari que va anunciar l'anterior govern de la Generalitat, durant el primer semestre del 2011 s'havia d'adjudicar la redacció del projecte del nou hospital de Tortosa a l'equip d'arquitectes que va guanyar el concurs d'idees. Les obres havien de durar 3 anys i s'establien 6 mesos per instal·lar tot l'equipament. La inversió total prevista, sense comptar l'aparcament soterrat, s'havia calculat en 133 milions i mig d'euros. El nou hospital tindrà 287 llits, 236 dels quals seran per aguts, 15 de psiquiatria i 28 de cures intensives.
Serveis informatius de MUTE.
Tortosa aprova una moció de Convergència i Unió perquè els ajuntaments puguin emetre informes vinculants en tràmits d'arrelament. En cas que es comprovi que el sol·licitant hagi estat sancionat per infraccions d'ordenances municipals de convivència i civisme, es podrà emetre un informe negatiu. La notícia ens l'amplia des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, l'Ajuntament de Tortosa va aprovar en el primer ple d'aquest 2011 una moció del grup municipal de Convergència i Unió que reclama al govern de l'Estat un major protagonisme dels municipis en l'aprovació del arrelament o del reagrupament per a persones estrangeres. El text aprovat pel consistori tortosí demana en concret que el nou reglament del desenvolupament de la llei d'estrangeria estableixi en els casos dels tràmits d'arrelament o de reagrupament la necessitat d'un informe emès per l'Ajuntament de residència. Per tal de poder redactar aquest informe, l'Ajuntament hauria de poder consultar totes les dades disponibles en els propis serveis municipals i en el cas que es comprovi que el sol·licitant hagi estat sancionat per infraccions de les ordenances municipals de convivència i civisme, es pugui emetre un informe negatiu atenent al principi de proporcionalitat. La moció va estar aprovada amb el vot favorable dels grups de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular i Iniciativa per Catalunya Verds es va abstenir. En la mateixa sessió plenària, l'Ajuntament tortosí va aprovar també una moció presentada en aquest cas pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de rebuig a la recent sentència del Tribunal Suprem sobre la immersió lingüística a l'escola. El text aprovat afirma que la resolució representa una greu amenaça al sistema d'immersió lingüística actual, en el qual ha portat resultats positius en l'educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà. La moció conclou reclamant unitat a les forces polítiques i a la societat catalana enfront l'enèsim atac a la llengua, cultura i societat catalana. Aquesta iniciativa va comptar amb el suport dels grups de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya Iniciativa i també el vot en contra, en este cas, del Partit Popular.
Joan Sabaté va denunciar ahir al matí la desastrosa execució de diverses obres del Pla Integral del Nucli Antic de Tortosa, PINCAT. Per fer-ho, va visitar el carrer Croera, la reurbanització del qual va enllestir-se al setembre i on uns operaris reposaven part del paviment trencat durant les obres del carrer Doctor Ferran. Escoltem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Tortosa, Joan Sabaté.
Això no és nou, ha passat a la plaça de la Cinta, ha passat al carrer de la Rosa, exactament la mateixa qüestió, s'ha tingut que reaixecar bona part del paviment, ha passat al carrer Gil de Federic. És una gestió improvisada, a correcuita, sense tindre clares les seqüències, que fa que després de que un carrer s'hagi acabat i torni a passar maquinària semipesada per sobre per acabar altres obres, i amb la qual un paviment que de si es fluix s'acaba malmetent. És possible que ara diguin que això ho reposarà la pròpia empresa adjudicatària, però és que clar, aquestes obres queden després per a la ciutat i és el municipi qui haurà de suportar mostrar el llast d'aquesta obra. Vull recordar que fa molts anys va passar amb la plaça d'Alfons XII, en govern de Convergència i Unió, una obra mal executada que el municipi ha hagut de suportar durant molts anys, el llast d'aquella obra. Avui encara hi ha un risc per als vianants, hi ha hagut algun accident i constantment s'ha d'estar reposant el paviment. No es poden executar les obres d'aquesta manera. Està fent-se molt malament i això, evidentment, ja dic, tindrà un sobrecost per a la ciutat. No és un cas anecdòtic, no és una peça de paviment, no és una llamborda, estem parlant de carrers sencers que s'estan tornant a aixecar i que s'ha de tornar-se a reposar.
Per la seva banda, la regidora d'Urbanisme, Meritxell Roger, va titllar de ridícules les acusacions de Sabater. A més, Roger va recordar que el 2007 Tortosa només havia executat un 12% del pla integral del nucli antic de Tortosa.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Serveis informatius de Mute.
La finalització de les obres de l'Església Nova de la Ràpita hauran d'esperar 3 mesos més. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
L'empresa adjudicatària ha demanat una pròrroga de 90 dies per poder finalitzar una actuació que estava inclosa dins la convocatòria del Fons Estatal d'Inversió Local per al 2010. I és que en el seu moment l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, ja va definir la rehabilitació d'aquest edifici com una obra complicada degut al seu finançament a dos bandes que no ha anat avançant al mateix ritme. L'Ajuntament portava pressa per acabar-la mentre que l'Incasòl, depenent de la Generalitat, demorava els terminis. És per aquest motiu que el consistori va recórrer l'any passat a la convocatòria del Fons Estatal d'Inversió Local per avançar el finançament de l'obra. Escoltem l'alcalde Miquel Alonso.
L'Església Nova, al igual que les casotes, s'anaven fent en base a un conveni que es va fer en la Generalitat, en el qual cada any s'anaven ficant uns diners tant per part de l'Ajuntament com per part de la Generalitat per anar avançant en el projecte de l'obra que havia estat aprovat per la Comissió de Patrimoni de Catalunya. Llavors, en vistes de que podíem introduir-lo al FEIL i que poguérem adelantar l'acabament intern i poder-la ficar en funcionament, vam tindre converses en Patrimoni de la Generalitat i en Economia i Finances i finalment vam aconseguir que ens autoritzaren a que ficàrem l'obra dins del tema FEIL, en el qual, doncs, gràcies a això, podrem acabar-la interiorment i podrem utilitzar-la.
L'Ajuntament de la Ràpita va adjudicar les obres a l'empresa Ampostina Propa SL, que es va posar a treballar en l'Església Nova el passat mes d'agost. L'Ajuntament ha fet front a una inversió d'uns 400.000 euros per enllestir les instal·lacions, la pavimentació i els accessos a l'interior. Pel que fa als 200.000 euros que la Generalitat havia de posar en aquesta actuació, aquests seran destinats a la urbanització de l'espai exterior de l'Església Nova, una obra que conformarà ja una quarta fase i que preveu ampliar la plaça actual cap als laterals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Exposició de Joan Rebull a la Galeria del Quadre de Tortosa. La mostra compta amb els esbossos que van definir el mural que Rebull va lliurar a l'ermita del mig camí de la capital del Baix Ebre. Olga Tomàs Des de la Cala Ràdio ens amplia aquesta informació.
El pintor de l'Ametlla de Mar, Joan Rebull, ens mostra la seva iconografia pictòrica centrada en paisatges de les Terres de l'Ebre i especialment en l'Ametlla a la Galeria del Quadre de Tortosa fins al 22 de gener. L'exposició es pot visitar de 9:30 del matí a 1:30 de la tarda i de 4:30 a 8:30 del vespre. Un dels treballs centrals de la mostra són els esbossos del mural que Rebull va donar a l'ermita de Mig Camí de Tortosa. Un mural que evoca la processó del trasllat de la Mare de Déu de la Providència de la Catedral de Tortosa a l'antiga ermita de Mig Camí. Una imatge que els pintors tortosins Dols i Cerveto ja havien pintat per a l'ermita a meitats del segle XIX i començaments del segle XX, però a causa del pas del temps i de la Guerra Civil van ser destruïts. Rebull va elaborar una nova versió de la imatge amb més primers plans i més profunditat. Joan Rebull, l'autor de les obres, ens explica més detalls dels projectes vinculats al mural que es poden trobar a l'exposició.
Aquesta exposició es pot apreciar d'alguna manera des dels primers... les primeres quatre ratlles, per dir-ho així, a llapis del començament, defectuoses, ràpides, fins a l'obosset, ja l'esbós definitiu, i fins a pintures que, de detalls que s'havien fet per a plasmar-les després en el quadre més gran.
Rebull actualment està treballant en un nou projecte, un mural sobre la transfiguració de Crist de 5x3 metres per a l'altar major d'una església de nova creació de Castelló, que es preveu que s'inauguri aquest mes de gener. D'altra banda, l'artista de l'Ametlla de Mar també està preparant una exposició que tindrà lloc a Amposta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Nova edició del Tebre de la Marxa de la Solidaritat. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia la notícia.
Deltebre prepara el que serà la 8a edició de la Marxa Solidària que es ve celebrant des del 1997. La marxa va néixer amb la idea d'ajudar a subvencionar projectes solidaris mentre s'incideix en la consciència dels escolars per tal de donar-los a conèixer les diferents realitats del món. Gràcies a la solidaritat dels escolars, pares, familiars i veïns de Deltebre, la marxa solidària ha contribuït a la construcció de diferents edificis, un dispensari mèdic, una escola, un hospital de cremats, dues cases de cultura, una casa d'acollida, tal i com ens explica des de l'organització Silvestre Burillo.
Esta és la 8a, perquè les dues primeres van ser 2 anys seguits, però després se va pensar en distanciar-les i llavors a partir de la tercera ja s'han fet cada 2 anys. No la fem tots els anys, sinó cada 2 anys. I aquesta seria la 8a. Hem treballat sobretot en Àfrica i en Nicaragua. En Àfrica van treballar la primera i la segona marxa, les van fer per a Tanzània. A partir d'allí van començar a treballar en una organització que és AGNAS, que és l'Associació Catalana Nicaragüense d'Amistat i Solidaritat. I llavors hem treballat molt en Nicaragua. De fet, hem fet una escola, una casa de cultura, que se diu Casa de Cultura del Tebre. Després hem fet una altra casa de cultura, que se diu Río Ebro. I hem fet també un albergue per a xiquets i dones maltratades i per a gent que va treballar de ONG, que les serveixen per a recollir diners per a mantenir aquesta ONG allí, que se diu Lo Carrilet. I l'últim que vam fer va ser una ampliació de la tostadoria, també per a donar llocs de treball i donar treball, de la tostadoria de cafè de Sant Ramon. El mig van treballar en Jesús Pérez, del de Metge Solidari de Catalunya, i van ajudar a la construcció d'un hospital per a cremats en el Senegal. Nosaltres, els projectes que agafem, pròpiament els financiem completa i absolutament en el que fem de la marxa.
Els organitzadors no saben si la crisi afectarà o no la marxa solidària enguany. Un cop més, però, els 4 centres educatius del municipi es concentraran a la plaça de l'Ajuntament per muntar la paraula solidaritat i fer lectura del manifest.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Hola,
Som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tots!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui el temps és molt estable, l'anticicló ha arribat per quedar-se bastantes jornades aquí a Catalunya, fins i tot per la setmana entrant també els mapes indiquen el mateix camí. L'excepció avui la trobem al vessant nord del Pirineu, on estones el cel pot estar més tapat, sobretot durant les hores centrals del dia, i pot caure alguna espurna, algun flac de neu a partir dels 1.900 o 2.000 metres. Fora del vessant nord del Pirineu, més aviat sol, estones d'algun núvol alí prim, avui s'ha format alguna boira cap a Osona, boires gebradores, s'aniran desfent, i de dia les temperatures en conjunt poden ser una mica més altes que les d'ahir, especialment a l'interior. Màximes a l'interior, que poden arribar a moltes zones a superar lleugerament els 15 graus, i a la costa i al prelitoral màximes que en algunes zones poden tocar com ahir als 18, 19 o 20, per exemple a Tarragona i punts de Barcelona. Els vents encara forts aquest matí, mestral i tramuntana, el mestral perdrà intensitat durant la segona part del dia, s'ha arribat ja un cop de 105 km per hora a la Sénia i també per sobre dels 100 km per hora a Portbou. Demà el dia serà tranquil, anticiclònic.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Me cago en l'arbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.